Molt bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
Benvinguda una jornada més aquí a Ràdio Illa, a la teva ràdio, aquí al teu espai, l'ombra de la llum. Què? No vas poder anar a Falles, no?
No. No, el cap de setmana no vaig anar a l'estiu.
Però et vas posar una foto de perfil de Fallera, eh?
Sempre ho faig, és un ritual, ja.
És un ritual, eh?
Una foto dels 18 anys, imagina't.
Dels 18 anys. Diuen que és molt car, no?, un vestit de Fallera.
Sí, és molt car.
Més car que un vestit de comunió, no?
No, més, molt més.
Molt més, eh?
Molt més. Més a part tot el valorio de després... Bueno, suposo que com així també una de pallessa, no? Que potser també pot ser... Bueno, el teixut és més de seda, aleshores...
No, i tot, diríem, els ornaments que porten. Deu,
sí,
no?
Sí. Te pots gastar tot el que vulguis.
Va ser fallera major de ca teua?
No, mai he sigut fallera. Ah, de ca meua, clar. Sí. Això segur.
Molt bé. Escolta, vinga, va, comencem l'ombra de la llum, sí. Xerrant de notícies.
Sí, són tres les notícies de les quals anem a parlar. Primer, del Festival Foto Espanya, del Premi Hasselblad 2022 i de la commemoració del naixement del fotògraf Francesc Catalarroca. Però ara, que ja és primavera, abans de tot anem a escoltar una meravella.
Som-hi!
Els teus ulls veuen dos de fantàstic virtual que et diu que hi entris al món real. Tan complicat i ple d'esforç et sembla insurs un tal embull que aquí l'escull rau en saber com tornar enrere ull i lluny.
Què és això, Laura, que sona?
Aquesta cançó és del gran artista, no?, escriptor, que fa unes setmanes, no?, va morir i que tenia tanta vinculació a l'illa i a la Mola. És el Pau Riba. Uh-huh. I com diu el Pau, tenim dos mons, el fantàstic virtual i el real. Ara damunt pareix que si no tenim propietats en la vida del metaverso, no formarem part d'aquest present ni del proper futur virtual, no?
M'agrada aquesta idea d'en Pau Riba de que tenim dos mons. En García Márquez deia que tenim tres de vides. La nostra vida pública, la nostra vida privada i la nostra vida secreta. Què et pareix?
Me pareix...
I que tenim dret a la nostra vida secreta.
Està molt bé, eh? I les tres vides, la veritat. És una bona descripció.
Molt bé, doncs va, explica'ns.
I bé, ara ja parlant de fotografia, ja s'han anunciat que entre l'1 de juny i el 28 d'agost d'aquest any tindrà lloc el Festival Internacional de Fotografia i Arts Virtuals Foto Espanya. Enguany el festival compleix ja 25 anys. I aquest any Sandra Guimarà és la directora artística de Bombas Gen Centre d'Art a València i Vicente Todolí, que va ser el primer director del museu l'IBAM i també va ser director de la Tate Modern en Londres i ara és assessor de la col·lecció per amor a l'art que treballa amb Bombas Gen, seran els comissaris convidats en aquesta pròxima edició. Ens espera una edició molt enfocada a la fotografia documental amb representació de fotògrafs com Walker Evans, que ja en parlem així, recordem que va ser el que va encunyar el terme estil documental, Robert Frank o Lee Friedlander, que va integrar així la fotografia entre cometes artística en el documental, entre altres, ja que el programa que han dissenyat reflexionarà sobre la fotografia d'estil documental com a document, però també com a estètica. Uh-huh. En 1971, Bernat Walker Evans explicava que un exemple de document literal d'una fotografia documental seria la fotografia policial d'un crim, no? Perquè un document té una utilitat, mentre que l'art, entre cometes, és inútil, no? Així l'art mai és un document, encara que sí que pot adoptar la seva forma, i també creia que la fotografia només servia si transcendia el subjecte i l'objecte. La fotografia havia de ser art, no artística. Es trata, en definitiva, de un estil que naix de la street photography, que també de la fotografia de carrer, que vàrem dedicar l'any passat una secció, i de que deia que hi havia que representar la realitat d'una manera transparent i pura, no? Uh-huh. Ells dos, els comissaris, proposen un recorregut per la història de la fotografia i l'estil documental des dels seus inicis, als anys 30 del segle XX, fins a l'actualitat, a partir de la investigació pues, que han fet del fons de la col·lecció Per l'amor a l'art. I per altra banda, anomenar que el prestigiós Premi Hasselblad, un dels premis internacionals més importants de fotografia, aquest any ha recaigut en... A veure si te sona aquest nom, Bernat, tu que has viscut a la Índia. Dayanita Singh.
Mira, no em sonava, però l'altre dia vaig llegir una peça dedicada a ella, una peça periodística al diari El País, i es titulava així com el quadre que va, la fotografia que va retirar de la paret, o alguna cosa així, no recordo. Però no és un... Mira que hi ha fotògrafs importants a l'Índia, sí. Però ella no la coneixia.
Sí, jo crec que potser ha tingut una vinculació més de l'art, és un artista més conceptual, aleshores, però sí, té una trajectòria meravellosa. Aquesta autora índia resideix a Nova Delhi, no? És la primera artista d'ascendència del sud d'Àsia a guanyar el premi, que anteriorment ha recaigut en fotògrafes com Nan Goldin, Shindy Sherman, Graciela Iturbide, o també el Joan Fontcuberta. La Fundació Hasselblad va dir que Dayanita Singh havia creat noves maneres de relacionar-se amb les imatges, el que tu has dit, que ha agafat la foto i l'ha tret de la paret. I de fet és així, ja que les seues fotografies es presenten des de quasi l'inici d'una manera diferent, no? En llibres i instal·lacions, a partir dels seus retrats, que també són retrats produïts amb una vessant investigadora sobre l'arxiu fotogràfic. Ella va dir que acceptava aquest premi en nom dels seus objectes de llibres i els seus museus mòbils, que és com va anomenar els seus mars de fusta plegables. I és que les seues imatges fotogràfiques en escalades grisos, molt elegants, han estat presentades de diverses maneres i s'interrelacionen entre elles. Podríem dir que Singh transforma les seues imatges quasi en arquitectures fotogràfiques. Són muntatges i objectes de llibres guiats per un ritme, un moviment de lectura propi. I ha sigut pionera en això, no? Els seus objectes són simultàniament un llibre, un catàleg i un museu. Una exposició així, ella mostra com podem concebre els museus d'una manera totalment diferent, no? Uh-huh. Mòbils, accessibles i que pot cabre en una maleta. Uh-huh. Ella diu que el llibre de Les línies de la meva mà, un llibre que a mi també me va agradar molt, de Robert Frank, és que va ser el llibre, diguem, més autobiogràfic d'aquest fotògraf de 1972, va aprendre a desafiar a la fotografia i els fotògrafs, que un no ha de seguir les regles imposades pels gurus de la fotografia, que la fotografia pues, té massa normes, no? Per això a vegades diu que ella no és una fotògrafa, encara que ho és, i els seus interrogants sorgeixen de la fotografia. Però no li agraden les etiquetes a les quals es presta. Prefereix que le anomenen un artista conceptual i no estar etiquetada baix el paràmetre del documental. Uh-huh. A ella no li agrada de la fotografia el fet de que la gent només l'observa. Diu que és necessari també sentir-la, no? Que se poguera ser més tàctil. Ahí deixa una idea.
Més ara, tàctil.
Sí, que pugues expandir-se, diguem. La nostra visió encara, després de tindre els anys que té la fotografia, encara pensa, i jo també ho penso, que encara hi ha molt per investigar. Uh-huh. Ara, des del passat divendres i fins al 7 d'agost, es posa Dancing with my camera, ballant amb la meva càmera, a Berlín, al Museu Gropius-Bau, i és una mostra, és la retrospectiva de 4 dècades de la seua innovadora trajectòria. I bé, la tercera notícia és que el passat dia de Sant Josep, a Valls, a Catalunya, però fa 100 anys, va néixer Francesc Català Roca. Va morir fa poquet, en el 98, i per a commemorar-ho hi haurà diverses exposicions del seu treball a Valls, a Reus i a Madrid, i finalment culminarà en el 2024 amb una gran antològica en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Ara mateix, i fins al 25 de setembre, hi ha l'exposició en el Museu d'Història de Catalunya, els català, fotògrafs d'un segle que vares comentar fa dos...
Un museu preciós.
Jo no he estat i Ja t'he dit que aquesta exposició, ja que és el museu, vaig anar.
I aniràs, vols dir?
Sí, sí, segur. Vam.
Està allà al passeig Borbó, Joan de Borbó, em sembla que es diu així encara, el passeig. El passeig, doncs, que és paral·lel al barri de la Barceloneta, a l'inici, i s'hi menja bé, i és molt polit, aquest museu.
Doncs faré...
A més, dedicat a una nissaga, no? Sí. Que és interessant, no?
Sí, 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 és això. Laura Terré, filla també, fotògrafa i investigadora, filla també de Ricard Terré, fotògraf que també és molt important en la història de la fotografia espanyola, ha comissariat l'any Català Roca i diu que aquesta mostra és la millor carta de presentació d'aquest fotògraf, però el que tu has dit, ja que recorre la vida i obra tant del pare, perquè tot sorgeix, no?, del primer fotògraf, que és el Pere Pere Català i Pic, i els seus dos fills, el Pere, que va estar així fent fotografies, no?, el francès, i també la seva filla. Tenia una filla, Maria Aurea Català, que era també pintora i retocadora de fotografies.
Per cert, en aquesta exposició, pels formenteres i formentereres que aneu per Barcelona, si voleu anar, surt Formentera. Sí. I apareix Formentera, almenys amb una fotografia, no sé si amb més d'una, però amb una segur, que és la d'una teixidora. De Formentera, una clàssica de Pere Català Roca.
Sí, me'n recordo que ho digueres i això, tinc moltes ganes d'anar. Encara que ja dedicarem una sessió a parlar d'ell, comentar que ell va establir les bases de la fotografia de reportatge a Espanya. Fins i tot es va avançar al Cartier-Bresson a l'hora d'aplicar l'humanisme a la fotografia. Va abanderar la gran renovació del gènere a l'Espanya dels anys 50 i se'l considera, pues, el fotògraf català més important del segle XX. Com hem dit, l'important fotògraf Pere Català Pic, que ell, el pare, principalment treballava en la fotografia publicitària, però va ser també un dels primers en realitzar un cartell publicitari de forma estrictament fotogràfic, el conegut cartell Aixafem el feixisme.
Un clàssic, que era aquell que es veia una espardenya com els que d'un David Sabetes, no?
Sí.
Trepitjant una creu gamada, una esvàstica.
Sí. I sa foto és.
Ah, està a moltes cases, aquesta foto.
Sí. A Francesc Català Roca, en el seu poble, li deien el xicotet del retratista, no? Defensava Català Roca que el fotògraf no ha de dubtar mai a l'hora de disparar. Segons ell, les fotos ja existeixen, tan sols hi ha que captar-les, no? Així, ell va retratar a artistes com Eduardo Chillida, Salvador Dalí, Joan Miró, però també a gent del carrer, no? La quotidianitat, els costums, les vestimentes de l'època. El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya conserva gran part dels seus fons, més de 200.000 negatius, les quals es poden consultar en línia. El col·legi també mostrarà entre octubre i desembre enguany una visió encara inèdita de l'arquitectura catalana feta per ell, no? De la seva visió. En 2019 el seu arxiu va passar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que va ser molt bona idea perquè en règim de comodat. No sé si te sona això, Bernat.
No.
Vol dir que és un contracte de préstec i se deixen de manera gratuïta les fotografies, en aquest cas, no? I temporals, amb la finalitat d'assegurar-se la seva conservació i divulgació. Aleshores, també l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya en el 2023 també celebrarà el seu centenari i prepararà també una mostra amb els fons del fotògraf Català Roca que va deixar com a soci en el centre. I a Madrid, tornant al Festival de Foto Espanya, aquest també dedicarà una exposició aquest any a Català Roca amb un centenar d'obres, també imatges icòniques, però també inèdites fetes amb la seva estada a Nova York i a Llatinoamèrica. S'exhibirà a la sala L'Àguila, també una sala molt xula. I abans de continuar, voldria dedicar-li aquest trosset de cançó primaveral de 1970 a la meva amiga Eva, que va ser qui el dissabte passat em va recordar al Pau Ribas. Pau Ribas.
Ha plogut sobre el meu cap i ha crescut herba molt fresca. He sortit a passejar la testa florida i verda perquè també s'hi han fet fos com si jo fos una gerra desprenyada. sortit el sol i he sentit olor de terra. Fixa't jo quin cap més verd, quina enveja, quina enveja. Papallones i ocellets.
És primaveral, però en realitat parla de totes les estacions, sí. La cançó, eh?
Sí.
I m'agrada molt quan arriba, diríem, la primavera, estiu, i diu allò de ni tocar la rosella, no?
Sí.
Sempre que ara que ja hi ha roselles, si algú va caminar per Formentera des de fa dues setmanes...
Ui, jo n'he vist i m'agraden
sí,
un munt.
Sí, sí, aquí a Porto Salè, a la banda de Porto Salè, jo ja n'he vist les roselles i els camps, i més de març i ja hi ha roselles, en fi... Doncs sí, molt polida aquesta cançó, Setena en colors, del disc Dioptria, preciosa.
Sí.
La primera de la cara B.
Sí, te la saps bé, eh?
Sí, sí, sí.
Un artista, eh?
Un Pau artista. Riba.
Bueno, ja ara passem a l'apartat de història i avui el dedicarem als anys 50. T'agrada els anys 50?
Els anys 50? Sí, sí, cada cop m'agraden més, de fet. I hagués estat una època, bueno, no els espanyols, època de postguerra, època fosca, però, per exemple, als Estats Units, haver viscut els 50 als Estats Units, depèn de quina banda, hagués estat xulo, una època de molt d'optimisme, no? D'optimisme,
sí.
D'esperança, per mort, doncs, que sé que havia acabat la Segona Guerra Mundial, s'estava creixent econòmicament, es creia en l'estat del benestar, però en qualsevol cas, també a època encara hi havia, doncs, en aquest cas, racisme i coses així. El Pepo m'apunta al macartisme, per descomptat, no? En aquest cas, la persecució d'idees polítiques, però en qualsevol cas... Sí que estaria.
Bé, pues, com tu has dit, és la dècada de la mort d'Eva Perón, de Stalin, d'Einstein, de la guerra de Corea i de Vietnam, no? Del tractat de Roma, per tant, del naixement de la Comunitat Econòmica Europea, de la creació de la NASA, la revolució cubana encapçalada per Fidel Castro enderrocant, no?, el règim de Batista, i a Espanya el dictador Franco va inaugurar el monument del Valle de los Caídos. Però ja havia acabat la Segona Guerra Mundial, el que has dit, i encara que era ja l'inici de la Guerra Freda, el cinema també experimentava canvis tecnològics i crisis degut a la implantació de la televisió. De sobte, en menys de 30 anys, varen tancar als Estats Units 3.000 cinemes.
Però
sí, va ser una de les grans crisis, no? També perquè veníem també de totes les pel·lícules sense so i havien tingut una crisi, no? Perquè de sobte, bueno, el cinema era mut i de repent, no, surt la televisió, que sí que pot haver escoltar-se tot. Però bé, també serà el temps per a les grans històries ambientades sobretot al passat, Quo Vadis, Ben-Hur, i de pel·lícules com Benvingut Mr. Marshall, de Berlanga, sí? Eva el Nu, Sabrina, La finestra indiscreta, no? En el món fotogràfic s'havia inaugurat el 49 al George Eastman House, el primer museu consagrat a la fotografia en Rochester, en Nova York.
Rochester. No, George Eastman.
Sí.
No seria el pare de la Linda Eastman?
No, bueno, no ho sé.
Linda Eastman, fotògrafa, però podria ser perquè era nova iorquesa, de casa
sí.
Bona, fotògrafa...
Bueno, segurament, és de la casa Kodak, tot té una relació,
ara
potser.
Ho busco, però la Linda Eastman va ser la dona d'en Paul McCartney, la dona d'en Paul McCartney durant, en fi, l'època final dels Beatles i fins que va morir,
pues
la Linda McCartney.
Pot ser que
vaig
sí.
A buscar-ho.
Búscalo perquè això també és interessant. Aquesta dècada principalment va estar dedicada a la documentació, les influències del documentalisme neorealista i del reportatge humanista, no? Varen ser essencials en la fotografia d'aquests anys, ja que després de la Segona Guerra Mundial, el neorealisme el que pretén és reflectir, no?, la realitat social, el que deies tu. Així, al 51, el fotògraf alemany Otto Steiner organitzà la primera exposició que es deia Fotografia subjectiva. S'exposen reportatges humanistes i obres experimentals. La fotografia subjectiva va ser un dels moviments fotogràfics més importants de la postguerra, des de l'Alemanya va tindre un abast internacional. però no va ser fins al 55 quan Edward Station, també una persona molt important dins de la fotografia, va comissariar la que es considera l'exposició fotogràfica més important del món fins al moment, The Family of Man, la qual va recórrer el món i estava organitzada en torn a 37 temes. Als poquets anys, al 58, Robert Frank, que l'hem anomenat abans, amb el seu treball Els Americans, un llibre que redefinís la fotografia documental. Aquest meravellós llibre és un dels més importants d'aquest gènere en la segona meitat del segle XX, per no dir tal vegada el millor. T'estic veient i crec que has trobat ja alguna cosa.
Sí, no tens res a veure.
Ah, no?
No, no tens res a veure. M'he llançat a la piscina. El pare de la Linda és una de Lee Eastman i, de fet, es va canviar el nom, era d'origen rus, i George Eastman, l'inventor, doncs no tenia res a veure. En fi, disculpa.
I també en aquesta dècada, nous procediments industrials permeten incrementar enormement la velocitat i la sensibilitat a la llum de les pel·lícules en color i en blanc i negre, per la qual cosa això facilitava que la fotografia arribara a un major nombre de persones. Es van a intensificar també les càmeres més reduïdes i lleugeres, càmeres reflex ja d'un sol objectiu, i tot això que aportava mobilitat i rapidesa al fotògraf, no? Afavoria la consecució de la instantània. Se començava a utilitzar també l'ús de flash, d'objectius intercanviables. A més, en algunes universitats ja s'integren els seus programes cursos de fotografia. Uh-huh. Així, a Espanya, tenim la revista AFAL. Va ser una revista molt important en aquesta època al nostre país, ja alguna vegada l'he anomenat, i estava especialitzada en cinema i fotografia, que es va publicar entre el 56 fins al 63, i que sobrevivia realment gràcies a les poquetes subscripcions que hi havia, a una mínima publicitat i, sobretot, a les aportacions dels seus creadors, José María Artero i Carlos Pérez Siquier, que va morir aquest 13 de setembre passat, no? I que varen dedicar-li una sessió a l'ombra de la llum. Uh-huh. En el reportatge i en la publicitat comença a tindre una gran importància en les imatges. Per fi se comença a veure la fotografia com una forma d'expressió artística amb el seu propi llenguatge. La simbiosi fotografia i moda es va reflectir en les portades de les revistes de l'època, mostrant unes imatges en moviment, ressaltant la silueta femenina de la dona, carregada de glamour i sensualitat. La música i el cinema influenciaven també molt. Varen aparèixer els nord-americans Richard Avedon i Irving Penn en la fotografia de moda. Irving Penn, per exemple, va introduir els conceptes de menys és més, i en la senzillesa està el gust. Va fotografiar a Pablo Picasso, Audrey Hepburn, Marlene Dietrich, no? Uh-huh. Les seues composicions eren extremadament pures. El seu estil es caracteritzava per descontextualitzar els seus personatges fent retrats senzills i elegants davant de fons grisos o blancs. Uh-huh. I per últim, Richard Avedon va ser el màxim responsable de la revolució que va patir el món de la fotografia de moda als anys 50, perquè va aconseguir que les models posaren de manera natural, rient, no? Caminant per el carrer com qualsevol altra persona.
No com ara, no?
No com
aquests anuncis que tenim de Gautier i de... que present com enfadats, no? Estan com vivint amb molta profunditat, no?
El pitjor de tot... Bueno, per mi, segons el meu parer.
No, aquí parlem sempre segons el nostre parer, en aquest espai. Digues.
Totes aquestes visions està aportant unes visions a la gent jove i no tan jove. Tampoc s'està... Bueno, se replica, no? Aleshores, el que trobem és una visió en les xarxes socials, perquè ara és on més compartim la imatge, d'una impostura impressionant.
Estètica, no?
Estètica i de comportament. Jo diria més de comportament que d'estètica.
Bueno, sort que tenim, en aquest cas, sàtires, com la de Ben Stiller, no? Zoolander, i la seva mirada a cero azul. En fi...
Això. I bé, per finalitzar, dir-vos que el 1957 va sortir la primera imatge digital de la història. Russell Keyes inventa el primer escàner de tambor i obté la primera imatge digitalitzada. Es tractava d'un retrat del seu fill bebè. Mm. aixina comença tot, en la part, no?, més emocional de les persones.
Més emotiva, sí, sí.
I res, el pròxim dia continuarem, en dues setmanetes.
També amb els anys 50? O,
sí,
o ja saltarem de dècada?
Pot ser que parlem un poc més dels 50, però saltarem als 60, segurament. Anem avançant.
Quina dècada, els 60. Moltíssimes gràcies, Laura. Tornem de seguida. Fins ara.